Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Per fi és dijous, 23 de novembre del 2023. Comencem el dijous amb més fred, fins i tot hi ha glaçades en punts de l'interior i temperatures per sota dels 10 graus a gran part de la costa. Tenim el cel serè tot Catalunya i avui el sol només es combinarà amb bandes de núvols prims, el vent de mestral i de tramuntana encara bufarà amb molta força. Europa no fa el joc al PP i evita pronunciar-se sobre l'amnistia. La Comissió Europea assegura que hi estarà molt atenta i que l'analitzarà una vegada estigui redactada, mentre que el Parlament i els partits reprodueixen la picabaralla que fa setmanes que sentim entre els qui són partidaris i detractors d'aquesta llei. Mentrestant, el jutge que ha demanat a Suïssa que localitzi Marta Rovira per tot el cas del tsunami democràtic dona un altre motiu perquè els imputats per aquesta causa no puguin entrar en cap cas a l'amnistia. Segons llegim a l'Espanyol, Manuel García Castellón, que s'està convertint en el lancero bengalí, argumenta que n'haurien de quedar fora perquè durant les protestes post-sentència un policia espanyol va patir una lesió irreversible. Concretament, diu, el van ferir en un braç, això li va deixar seqüeles i es va haver de jubilar en 45 anys. Tot plegat, ho comentarem a la tertúlia, Neus Tomàs, David Fernández, Concepció Barai, Pere Mas i Tian Riba, trepitjant l'ull de poll. Amb ells també parlarem del cas que investiga la policia d'Euskadi. Són dos xats de WhatsApp amb prop d'un miler de menors en què s'hi difonia contingut porno, masclista i també homòfob. Afecta com a mínim 200 alumnes d'entre, atenció, 11 i 13 anys d'un institut, concretament de Sant Sebastià. Els Països Baixos, l'extrema dreta guanya les eleccions per sorpresa, però tot apunta que no podrà governar perquè la resta de partits polítics pactaran. Geert Wilders ha més que doblat els seus anteriors resultats i ha superat, atenció, amb més de 10 escons als socialdemòcrates. Els liberals, actualment al govern, han quedat finalment tercers. A tot això, l'alto el foc a la Franja de Gaza no començarà avui, com ja sabeu que estava previst, sinó que tot indica que ho farà demà. El govern d'Israel demana més temps per facilitar l'alliberament de presos palestins. Per cert, que encara en temps de tertúlia parlarem del gran recapte d'aliments que, com cada any, es fa demà i dissabte. Ho farem cada any i ho continuarem fent, si Déu vol. Ho farem amb Lluís Fatjó Viles, president del Banc dels Aliments, responsable d'aquest gran recapte. Als esports, el Barça ha decidit inscriure Vitor Roque aquest hivern i no buscar recanvi a Gavi pel que queda de temporada. I per primera vegada, un àrbitre en actiu ha parlat del cas Enríquez Negreira. Es diu Alejandro Hernández Hernández. Diu que Enríquez Negreira, José María Enríquez Negreira, no tenia cap contacte amb els àrbitres i que la seva funció era merament informativa. I a les 11 del matí, avui aquí al Món a RAC1, parlarem d'una sèrie que s'estrena avui a Movistar Plus. Es diu El Otro Lado. És una sèrie de terror amb part d'humor i que l'ha parit i la protagonitza Berto Romero. Berto Romero serà avui aquí al Món a RAC1 i amb ell els dos directors, Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro. I amb el Ramon Bartolí del diàling, vaja, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al Món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Jo ara hauria de dir alguna cosa d'aquesta nit al matinada, Adrià, però deixa'm dir una cosa abans de res, que és que ara parlem de l'amnistia i de les peripècies de García Castellón per dinamitar l'amnistia, però abans, avui Guillem Gisbert, el que era cantant dels Manel, publica el primer dels dos temes del seu disc en solitari.
Segueix la seva sort. També els hotels de mala mort. Cigonyes blanques m'han fet niu a l'ampit del terrat, però ja se'n volen cap a Àfrica.
Aquest matí ja podem dir que ens fa molta il·lusió dir que d'aquí a 3 hores, a les 9 del matí, Guillem Gisbert serà aquí al Món a RAC1, entre altres motius perquè fa 8 mesos que els Manel van decidir parar, aturar-se, no sabem si separar-se, no sabem exactament què, i tampoc hem, i no hem fet cap entrevista ni hem parlat mai, i avui el Guillem Gisbert presentarà el seu nou disc aquí. També li preguntarem, evidentment, pel futur dels Manel, i per tant crec que serà una entrevista de molt d'interès. Per tant, avui a les 9, Guillem Gisbert aquí al Món RAC1. Serà la primera entrevista al cantant de Manel després que el mes de setembre anunciés el seu projecte en solitari, i 8 mesos després de l'adeu de la banda. Les dues cançons que s'han publicat aquesta mitjanit mantenen l'aposta del pop elegant i d'aquest pop eclèctic. La primera és aquesta que sentim, que es diu Les dues Torres. De fet, ell va penjar, el Guillem va penjar una fotografia de les torres, de la Torre Mafre i de l'Altar Lars, juntes per anunciar, i per això es diu aquesta cançó, Les dues Torres. I l'altra cançó que a mi em té el cor robat, em té el cor robat, es diu Waltzing Matilda.
I ja no pensem que aquí no ens veus, o fa tant temps que ens estimàvem i vivíem esprement-ho sense por. I ens drogàvem l'organisme d'il·lusió. I ja no pensem que vam posar en allò més del que disposàvem i que ens va costar tirar endavant després. Quan vam perdre, vam perdre'ns els papers. Amb la Matilda sortim a caminar.
És la més Manel, perquè ens entenguem, és evident que és la més Manel. Es diu com la cançó, com el Waltzing Matilda, aquella famosa cançó trencada del coll de Tom Waits, i que ha decidit Guillem Gisbert que sigui el segon cançó que publica aquesta mitjanit. Parla de l'amor que hi ha, de l'amor que hi ha després de l'amor. A les 10 del matí es publiquen els dos videoclips. Gisbert va presentar per sorpresa el seu projecte en solitari el passat 12 de setembre, anunciant un concert a la Sala Apolo de Barcelona, que es va exaurir en un 3 i no res. També ha esgotat entrades als dos passis que farà a les trenes de Girona i de l'Ambassat de Sabadell, però també formarà part del Primavera Sound, també del Vida Festival. Per tant, repetim, torna Guillem Gisbert en solitari, el cantant dels Manel, i avui a les 9 del matí, al costat del Guillem Milky Way, Guillem Gisbert, el que ha estat líder dels Manel, ens parlarà del present, sobretot del futur, però també del passat, i del passat vinculat o no amb el futur dels Manel. Són les 6 i 7 minuts, alguna cosa més d'aquesta nit i matinada, Adrià?
Doncs sí, que avui bona part dels diaris es fan ressò del debat sobre l'amnistia i a Estrasburg. El Parlament Europeu va tirar per terra l'estratègia de PP i Vox de fer arribar la polèmica per la llei a Brussel·les i així poder paralitzar-la d'alguna manera o altra. La Comissió Europea s'hi va posar de perfil. Al ple, de fet, només hi havia una setena part de l'ocupació prevista. Diu que Catalunya, la Comissió Europea, és un afer intern espanyol i que, per tant, no es mullarà fins que la llei no l'hagi aprovat el Congrés dels Diputats. En parlava el comissari de Justícia, Didier Reynders.
Le débat et l'analyse de ce texte.
El debat s'ha de celebrar en primer lloc al Congrés espanyol i l'anàlisi del text ha de ser primer a Espanya. És el lloc que li correspon al primer tràmit. La comissió, com a guardiana dels tractats, vigilarà que és compatible amb el dret comunitari i el dret de la Unió Europea.
Compatibilité avec le droit de l'Union.
El ple, de fet, va acabar sense cap votació ni resolució, però va servir als partits per posicionar-se públicament. De fet, van ressonar els noms de Pedro Sánchez i de Carles Puigdemont, que s'ho va mirar tot des del seu escó. I les paraules més repetides van ser cops d'estat, dictadura, abolició de l'estat de dret, final de la separació de poders o pacte amb colpistes. Entre aquestes aigües, l'independentisme va posar en valor l'amnistia a Europa.
No va a la porta, eh? No va a la porta. Se sent un plou, encara aquí, que és una cosa tremenda. Bueno, mentre Europa es posa de perfil sobre l'amnistia a Espanya, la dreta judicial continua posant traves a la llei, i atenció que a Pablo Llarena li ha sortit un rival com a Lancero Bengalí de la defensa d'allò que anomenen l'estat de dret, que és el jutge Manuel García Castellón.
Sí, que ha fet un pas més en l'estira i arronsa contra l'independentisme. Segons l'Espanyol, el magistrat ara adverteix que aquesta amnistia no es podria aplicar als membres de Tsunami Democràtic, perquè en una de les protestes post-sentència l'any 2019, un policia espanyol va patir lesions irreversibles. La proposició de llei que s'ha començat a tramitar al Congrés exclou precisament els actes violents que hagin provocat una deformitat o una inutilitat d'un òrgan. Per això ara el magistrat de l'Audiència Nacional s'aferra a aquesta excepció en un nou intent de deixar Carles Puigdemont i Marta Rovira fora de l'amnistia. En una resolució firmada ahir, el jutge explica que un agent va rebre l'impacte d'una ampolla el dia 18 d'octubre en una manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona i que arran del cop va patir una greu lesió a la mà que li ha deixat diverses seqüeles i a més el va obligar a jubilar-se amb 45 anys. Això va passar el 2019, però aquest agent de policia no va entrar a la causa fins al dia 14 de novembre d'enguany d'enguany, un dia després de registrar-se l'amnistia. A més, en aquest escrit, García Castellón també demana a Suïssa que localitzi Marta Rovira perquè és una de les investigades per terrorisme, una petició prèvia a una probable reclamació de detenir-la i entregar-la a l'estat espanyol.
Però més enllà de la dreta, també continuen plovent crítiques a l'amnistia des de la vella guàrdia del PSOE.
Sí, en una entrevista aquesta nit a l'Hormiguero d'Antena 3, l'exvicepresident espanyol Alfonso Guerra diu que no té cap mena de sentit que siguin els delinqüents els que redactin les lleis a l'estat espanyol, i va proposar il·legalitzar l'independentisme per evitar, deia, un altre cop d'estat.
Com?
Escoltem-ho.
Tenemos que trabajar en defensa de la gente que defiende la democracia y que defiende el suelo en el que estamos todos, el suelo de España, que no es fragmentable, que además la Constitución lo dice. Quizás habría que introducir la Constitución algo aún más claro, una cláusula de intangibilidad, que diga no se puede plantear nada que rompa la estructura del Estado.
Doncs mentre deia això...
Però això és Vox total. És que... Mare meva, per favor. Bueno, què més, va?
Sí, doncs, mentre deia això Alfonso Guerra, el nou ministre de Transports, Òscar Puente, deia que encara que no s'hagués pactat aquesta amnistia amb l'independentisme, s'hauria acabat fent de totes maneres al llarg de la legislatura.
¿Qué es mejor? ¿Cerrar este capítulo y avanzar en el entendimiento o queremos de nuevo encontrarnos con el conflicto en medio del mandato? Yo lo he dicho claramente cuando se me pregunta si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no, pero también añado, estoy convencido de que a lo largo de la legislatura, a lo largo del mandato, esta medida hubiera acabado imponiéndose.
Ho ha dit en una entrevista aquesta nit a Televisió Espanyola.
I la policia comença a dubtar que el règim de l'Iran estigui realment al darrere de l'intent d'assassinat de l'Esbi del Quadres.
Sí, segons explica l'Espanyol, fons properes al cas es qüestionen aquesta hipòtesi perquè la sèrie d'errors que s'haurien comès els responsables de l'atac diuen no encaixen amb la manera d'actuar de la intel·ligència de l'Iran. Ara bé, de moment, la implicació del país continua sent la principal via d'investigació dels agents. Tot i així, considerem que hi ha una sèrie d'errors i una falta de professionalitat per part dels sicaris que els fa dubtar que darrere de tot plegat hi hagi la mà del Begab, el Ministeri d'Intel·ligència del País Oriental. Per exemple, troben estrany que cremessin malament la moto en la qual van fugir, que aparegués en un lloc que no es podia estacionar o que no rematessin finalment a Vidal Quadres.
I què més, Adrià?
Doncs que les autoritats del País Basc investiguen dos xats de WhatsApp amb prop d'un miler de menors on s'hi difonia contingut porno masclista i homòfob. Una escola ha denunciat el cas de l'Erzanza després de rebre l'alerta d'una mare i de descobrir que com a mínim 200 alumnes d'entre 12 i 13 anys d'un institut de Sant Sebastià hi participaven. El director de l'escola, que ja ha denunciat el cas a la policia, assegura que els missatges eren totalment vexatoris, insultants i sexistes. Tot i això, des de l'escola també demanen als pares que denunciïn de forma individual el cas.
És tan bèstia. Això és tan bèstia. 200 alumnes d'entre 11 i 13 anys participaven en aquest xat on hi havia contingut porno, masclista i homòfob. Precisament aquest fàcil accés a la pornografia entre els menors ha disparat en part els casos d'agressions sexuals a la ciutat de Barcelona.
Sí, des de començament d'any l'Hospital Clínic ha tret prop de 600 víctimes. Això són unes dues cada dia, 40 més que el 2022. D'aquestes, el 90% són dones i gairebé la meitat tenien entre 16 i 25 anys. A més, en 18 casos les víctimes havien estat agredides per 3 o més persones alhora. El director general del Clínic, Josep Maria Campistol, ho atribueix en part a l'ús estès del telèfon mòbil entre els menors.
No pot ser que un noi o una noia de 10 o 12 anys tingui accés absolutament obert a tota la pornografia. Crec que és una bestiesa absoluta, absoluta, i ho estem veient, i ho estem veient amb la reducció d'edat de les persones que han estat agredides, ho estem veient amb aquestes agressions grupals, que ho trobo autènticament lamentable.
D'altra banda, el nombre de víctimes que també presentaven lesions físiques s'ha duplicat en el cas de les noies.
I l'alto el foc entre Israel i Hamas finalment no començarà aquest matí com s'havia anunciat.
Sí, aquesta nit el govern israelí ha assegurat que necessitava més temps per acabar de preparar l'alliberament de presoners que va pactar amb Hamas i diu que tot plegat no es farà com a mínim fins demà. Concretament diuen que no es començarà l'intercanvi d'hostatges fins divendres, però diversos mitjans apunten que fins que això no passi tampoc s'aturaran, per tant, els combats. Recordem que l'acord a què van arribar Israel i Hamas la matinada passada suposarà una pausa de 4 dies a l'ofensiva que ha de servir d'una banda perquè el grup islamista alliberi una cinquantena d'hostatges dels 240 que té retinguts a Gaza i de l'altra perquè el govern israelià deixi lliure 150 presos palestins tancats al seu territori.
I, per cert, que encara en plan internacional, l'extrema dreta guanya les eleccions als Països Baixos.
Sí, amb gairebé el 100% escrutat ara mateix, la formació de Geert Wilders ha aconseguit 37 escons, lluny, això sí, de la majoria absoluta i, per tant, una aliança dels altres partits els podria deixar fora, deixar-los sense governar. De fet, com és habitual, el Parlament ha quedat ara mateix molt fragmentat. Segons els últims resultats, li hauria tret més de 10 escons a la coalició socialdemòcrata, liderada per l'exvicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans. Després de 13 anys al govern, els liberals de el primer ministre en funcions, Mark Rutte, haurien quedat tercers. Wilders hauria recollit el vot antiimmigració i de sensació d'augment de la inseguretat en un país que ha multiplicat les sol·licituds d'asil en els últims anys.
I atenció, perquè aquesta tarda Barcelona se'ns avança. Nosaltres som demà els que posem ja l'arbre de Nadal aquí a la redacció del Món RAC1. És més, demà RAC1 fa el sopar de Nadal, una mica més si el fotem a l'agost, però és un clàssic, això és un clàssic, també, és un clàssic. Endemà, arrenco. Però, bueno, Barcelona diu que encén les llums de tota la ciutat aquesta tarda.
Sí, serà un acte obert a tothom, que es farà la confluència del carrer Casp amb Passeig de Gràcia. Just després també s'encendran els de la resta de la ciutat, que funcionaran cada dia fins al 6 de gener. Per acompanyar l'encesa s'hi ha programat un espectacle de gran format que barreja circ, música, dansa i llums, i explica la història d'un personatge inspirat en la matemàtica Assumpció Català. De diumenge a dijous, les llums estaran obertes de les 6 a les 10 de la nit i els divendres i dissabtes fins a les 11 de la nit.
Entre nosaltres, i dic els de la secta de les 6, és molt depriment que les llums de Nadal al cap de setmana s'apaguin a les 11. Ho dic perquè al cap de setmana la gent surt una mica, no cal tenir les enceses fins a les 2 de la matinada tampoc, però a les 11 de la nit, que tampoc són llums d'aquestes com les de Broadway, vull dir que són leds d'aquestes llums que tampoc passa res, vull dir que no, que no, que la despesa energètica i tot això, que tampoc és tan bèstia. Pues allò és una mica més de postureig, també. Hòstia, avui a les 10 de la nit, vinga, apaguem les llums a les 10 de la nit. Però a les 10 de la nit la gent... Aquí és un país que gairebé comença a sopar. A les 11, i al cap de setmana a les 11, allargueu una mica més, tampoc passa res. Per cert, que els Catarres tornen a actuar avui a la Sala Apolo de Barcelona per segona nit consecutiva, després de fer ahir el primer dels 4 concerts per celebrar els seus 10 anys de carrera.
Som els Catarres i estem molt contents de ser aquesta nit amb vosaltres. Gràcies per ser-hi.
Banda d'Aigua Freda dedica cada nit a un dels seus àlbums. Ahir va ser el torn de Postals, el seu segon disc publicat el 13, amb cançons tan històriques com Tòquio, Rock and Roll, Avui està amb tu. A més, també els va acompanyar el Figaflauas per sumar-se amb la nova versió de Jennifer. I a les 6 i 17, pel que fa als esports, tenim alguna cosa d'aquesta nit de matinada?
Doncs sí que el Barça ja ha decidit què farà aquest mercat d'hivern. Inscriurà Vitor Roque i no li buscarà cap substitut a Gavi, lesionat per tota la temporada. Justament és la baixa del migcampista el que obre l'escletxa que el club necessitava per incorporar el davanter brasiler. Més coses, l'arbitratge torna a tancar files pel cas Negreira. Aquesta vegada ho ha fet el primer àrbitre en actiu que es mulla sobre la qüestió. És el canari Alejandro Hernández Hernández, que ha assegurat a la COPE que el contacte amb Negreira era mínim i que només tenia una funció informativa.
Negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional, tanto a la segunda división como a la primera división, a final de temporada, para decir si estabas descendido o ascendido. Ese era el contacto real que tenías tú y a partir de ahí coincidías con él 4 veces al año.
Nunca nadie jamás te dijo que había que tomar determinadas decisiones para favorecer al Barcelona, jamás.
Jamás.
D'altra banda, el comitè tècnic d'àrbitres ha denunciat un assetjament psicològic per part dels futbolistes. Ahir se'n va queixar públicament el seu president, Luis Medina Cantalejo.
Los jugadores saben ya que a principio de temporada, y también lo dijimos a vosotros, el tema de las protestas iba a ser tolerancia cero. Aún así, seguimos viendo moving a los árbitros, ha aumentado las amonestaciones a jugadores, ha bajado en entrenadores.
El president dels àrbitres també va lamentar la coacció als àrbitres per part de Real Madrid Televisión.
Alguna cosa més?
Sí que el Barça femení continua líder del seu grup a la Champions. Ahir va guanyar 1-3 al camp de l'Eintracht de Frankfurt, amb remuntada inclosa perquè va marxar al descans per sota en el marcador. I en bàsquet, la penya va perdre de 4 contra el Hapoel de Tel Aviv a l'Eurocup, mentre que l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu, va guanyar de 4 al Carolo francès i s'afegeix a l'Uni Girona com a equips classificats pels setzens de final. Ahir l'Uni també va guanyar i passarà com a primer de grup.
Com avui o què, Mònica?
Com ahir. Sí, sí, o més fred, diria, perquè han baixat les temperatures. Sí, ara mateix, per exemple, tenim 2 graus sota zero a Vic, hi ha 1 grau negatiu a Artés, hi ha 5 graus a Castellbisbal, 2 a Girona, 3 a Lleida, 10 a Tarragona i temperatures de 8 a 12 graus a Barcelona. Per tant, toca abrigar-se abans de sortir de casa, i al migdia també baixaran les temperatures, sobretot al centre i al sud del país, però en canvi pujaran respecte a les d'ahir a les comarques del nord. Tot plat, amb sol, amb bandes de núvols prims i amb aquest vent de mestral i tramuntana que encara es notaran al Pirineu, a l'Empordà i també cap a les comarques del sud. Demà pugen les temperatures i tornen a baixar de cara al cap de setmana, i sembla que l'ambient de tardor ja es quedarà amb nosaltres la setmana que ve. I de pluja se n'espera poca, a tot estirar pinta que dilluns hi podria haver alguns ruixats bàsicament al Pirineu, dissabte a la nit algun ruixat podria tocar punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i de Tarragona, però en general continuem amb aquesta sequera.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A les 6 i 20, el diari. Hola, Bartolí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia. Com va?
Bueno, doncs mira, estem aquí, que és molt important.
Sí, és cert que ara ja estem encara en el final de la setmana, que demà tenim aquest sopar, etc.
Per cert, deixa'm felicitar la gent dels Ondes, que no entén res dels Ondes, i que va fer un discurs en Peyu magnífic, que després recordarem, magnífic, dient-li a la progressia espanyola que estava a la sala que els hem trobat a faltar a Catalunya. Ha estat molt bé. Estava molt finet, molt bé en Peyu i el Marc Giró, com sempre, fotent el xou, clàssic, habitual, sí. Però, en fi, enhorabona als guardonats pels Premis Ondes.
Què? Doncs res, que t'anava a dir, que és que ahir va passar una cosa molt divertida al programa, i que, clar, jo he pensat, es pot recuperar per als oients de la secta de les 6. No, dic jo. Marc, segueix parlant d'un pianista molt famós.
Marc, alguna novetat des de la Casa de la Blanca o no?
Doncs sí, perquè tenim el nom del pianista que ens ha dit que s'ha ofert a pagar-li 2 anys per avançat, i realment sí que és un pianista famós, conegut arreu, és James Rhodes.
James Rhodes?
S'ha ofert per pagar-li 2 anys.
Ostres, que bo! Que bo!
Que divertit,
Què dit ara?
Pobret.
Però que aquestes coses dignifiquen a les persones. Totalment. Perquè els situen al foco mediàtic, sí. I el dia que sigui famós de veritat quedaran aquestes petites perles que el faran més simpàtic, més guapo, més llest, més alt, més tot. Clar.
6 i 22 minuts. És clar, que no podia ser d'una altra manera. Taca la porta. Segueix la porta. Fa 10 anys d'aquest disc. 10 anys d'aquest disc. 10 anys. Hòstia, passa el temps que fot. Avui Guillem Gisbert, el que ha estat cantant dels Manel, serà aquí al Món a RAC 1 a partir de les 9. Quin dia feia, amics.
Quin dia.
1.
Si ja feies bones fotos, imagina't què podràs fer ara amb la càmera principal de 48 megapíxels de l'iPhone 15 i el seu teleobjectiu de 2 augments. Fotos increïbles, tan increïbles com ho és aquesta superoferta. Un iPhone 15 des de 3 euros al mes si ens portes un iPhone 10 superior a una botiga Movistar i estalviaràs fins a 804 euros. Et mereixes un Black Friday millor. Vine a la teva botiga Movistar.
Aquesta setmana a Dia, la malla de mandarines amb un 30% de descompte per només 1,39 € al quilo. A botigues i a dia.es.
Què vols?
Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home. Que tu penses que el teu poble pot ser bonic i passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteja un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrooks. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrooks.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Madrid, Madrid, Madrid. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Amb Viatges al Corte Inglés, escapa't a museus, als millors musicals i teatres o als teus parcs temàtics favorits i allotja't en els millors hotels. Deixa't assessorar per experts i reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta't les condicions a Viatges al Corte Inglés.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que el Parlament Europeu tira per terra l'estratègia de PP i Vox i no s'implica sobre l'amnistia.
El debat que les dretes van impulsar a Estrasburg per condemnar la llei només hi van assistir una setena part dels eurodiputats i la Comissió Europea es va limitar a dir que és un afer intern espanyol i que de moment no es mullarà.
El jutge Manuel García Castellón fa un pas més per posar traves a la llei d'amnistia.
Segons l'Espanyol, el magistrat diu que no es podria aplicar als membres de Tsunami Democràtic, que segons ell inclouen Carles Puigdemont i Marta Rovira, perquè en una de les protestes post-sentència un policia espanyol hauria patit una lesió irreversible a la mà.
I el País Basc investiga dos xats de WhatsApp amb un miler de menors que difonien contingut pornogràfic, masclista i homòfob.
Una escola ha denunciat el cas després de rebre l'alerta d'una mare i descobrir com a mínim 200 alumnes d'entre 11 i 13 anys. Des de l'escola també demanen que els pares denunciïn el cas de manera individual.
Augmenten els casos d'agressions sexuals a Barcelona.
Aquest 2023 l'Hospital Clínic ha atès prop de 600 víctimes, que podrien ser 700 abans de gener. Això són 40 més que el 2022. D'aquestes, el 90% són dones i gairebé la meitat tenen entre 16 i 25 anys i 18 havien estat agredides per 3 o més persones alhora.
L'alto el foc entre Israel i Hamas finalment no començarà aquest matí.
El govern israelià assegura que necessita més temps i que l'intercanvi d'hostatges amb Hamas no començarà com a mínim fins demà, segons diversos mitjans. Fins que això no passi, tampoc s'aturaran els combats.
I l'extrema dreta dona la sorpresa i guanya les eleccions als Països Baixos.
Amb gairebé el 100% escrutat, la formació de l'islamòfob Geert Wilders ha aconseguit 37 escons, superant els socialdemòcrates i els liberals. Ara bé, queda molt lluny de la majoria absoluta i, per tant, no està clar si podrà formar govern o si la resta de partits s'aliaran per impedir-ho.
I Guillem Gisbert publica els primers dos temes del seu nou treball en solitari.
Després de 15 anys en Manel, treu dues cançons noves que mantenen l'aposta per un pop elegant i eclèctic. Es diuen Les dues torres i Waltzing Matilda. Avui en parlarem amb ell a partir de les 9 al Món RAC1.
I aquesta tarda Barcelona encendrà els llums de Nadal.
Serà un acte obert a tothom que es farà a la confluència del carrer Caspa amb Passeig de Gràcia. Just després també s'encendran els de la resta de la ciutat, que funcionaran cada dia fins al 6 de gener.
I als esports, el Barça inscriurà Víctor Roque el gener i no buscarà cap relleu per Gavi.
Precisament la lesió de llarga durada del migcampista ha obert l'escletxa que el club necessitava per incorporar el davanter brasiler. Deco aposta per Roque i descarta omplir el buit de Gavi perquè diu que és insubstituïble. I el Barça femení remunta a Frankfurt, guanya 1-3 i continua líder del seu grup a la Champions.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Avui toca abrigar-se abans de sortir de casa perquè han baixat un cop més les temperatures.
Sí, fa més fred i tenim glaçades en punts de l'interior i temperatures per sota dels 10 o 12 graus a la línia de la costa, i al migdia també baixaran els termòmetres sobretot a les comarques del centre i del sud del país, i en canvi pujaran a les comarques del nord. Tot plat amb sol, amb bandes de núvols prims. Avui serà un dia tranquil però amb vent de mestral i tramuntana, que encara es notaran al Pirineu, a l'Empordà i a les comarques del sud.
Repassem també les temperatures a aquesta hora.
Un grau sota zero ara mateix a Prada, 3 graus positius a Santa Coloma de Farners i també a Lleida, 2 graus a Girona, 10 a Tarragona, temperatures de 8 a 12 graus a Barcelona i 9 a l'Ametlla de Mar.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'aquest dijous 23 de novembre.
RAC 1.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Hola, amor. Soc a Galeries del Tresillo. Just ara estic davant del sofà que deies. A veure... Ah...
Què tal el sofà?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els últims dies de la Yellow Week. Rebaixes de fins a un 60% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 28 al 30 de novembre, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes a la seva seu del carrer Beethoven 13 de Barcelona. Si desitja valorar monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita trucant al 93 201 87 33 o escrivint a info@soleillach.com.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Marqual, Ronda Universitat, número 6, Barcelona.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Doña Francisquita, el clàssic dels clàssics de la sarsuela i l'obra més cèlebre d'Amadeu Vives, el 25 i el 26 de novembre a la Faràndula de Sabadell. Un autèntic cant a l'alegria i la joventut amb una música brillant, fresca i acolorida. Entrades a operacatalunya.cat.
Potser tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
La vida et passa pel davant, però igual que passa...
Torna l'alegria que passa l'últim musical de Degoll de Gom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos i les emocions d'un poble gris. L'alegria que passa de Degoll de Gom. Dos únics mesos al Poliorama. T'emocionaràs.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya. El Ripollès, viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. ripollesturisme.cat.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
6:38, l'ofensiva de la dreta a Europa contra l'amnistia fa figa. El Parlament Europeu ha tirat per terra l'estratègia de PP i Vox d'internacionalitzar la polèmica per la llei d'amnistia i així intentar dinamitar-la. El debat d'ahir a Estrasburg estava marcat en vermell a l'agenda dels populars, però va acabar quedant d'allò més deslluït. Només van assistir al ple una setena part dels eurodiputats i la sessió es va acabar convertint en l'enèsima picabaralla entre els partits espanyols a Europa. La mesura es va debatre en un ple extraordinari al Parlament Europeu sota l'atenta mirada de la Comissió Europea, que no es va mullar. Diu que és un afer internacional espanyol, l'amnistia, i que no hi tira la seva fins que la llei no l'hagi aprovat el Congrés, perquè volen abans posar també un ull al procés de les esmenes. Ho explicava el mateix comissari de Justícia, Didier Reynders.
De manera tout à fait indépendante.
La Comissió Europea analitzarà de manera objectiva i independent la proposició de llei, però també totes les esmenes que puguin sorgir. Però ho valorarem quan acabi tot el tràmit parlamentari. També analitzarem tots els textos dels acords polítics per la formació d'un nou govern espanyol.
Per la formació d'un nou govern espanyol.
Era una referència del comissari a la Lofer que recull l'acord polític entre Junts per Catalunya i el PSOE. Sigui com sigui, el debat va servir perquè uns i altres es tiressin els plats pel cap, sobretot el PP i els socialistes. Però els partits catalans també va ser una oportunitat per ells per poder reivindicar l'amnistia a Europa. Des d'Estrasburg, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. I el Parlament Europeu feia cara de Congrés dels Diputats. Van ressonar els noms de Pedro Sánchez, de Carles Puigdemont i les paraules cops d'estat, dictadura, abolició de l'estat de dret, final de la separació de poders o pacte amb colpistes. Entre aquestes aigües, l'independentisme va posar en valor l'amnistia a Europa. Va ser un debat i prou, no hi va haver cap votació ni resolució que hauria donat més força, bàsicament per falta de temps i de voluntat per part dels eurodiputats europeus dels grups. Per part de Junts, va ser Toni Comín qui va va prendre la paraula, Carles Puigdemont s'ho va mirar des del seu escó entre alguna que altra rialla irònica. Des d'Esquerra Republicana, Jordi Soler va explicar que l'amnistia corregeix l'error de dur el conflicte polític a la justícia i Toni Comín va dir que els pactes entre PP i Vox són la veritable amenaça contra l'estat de dret.
A pesar del pulso de la derecha política, judicial y mediática contra la amnistía, se demostrará que ni va en contra de la Constitución española ni en contra de los valores fundamentales de la Unión Europea. Al contrario, intenta reparar un fallo democrático. La represión contra un movimiento democrático.
La ley de amnistía no es un ataque al Estado de Derecho. El ataque al Estado de Derecho fue el abuso del derecho penal que hicieron los jueces del Tribunal Supremo. Lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es la deriva trumpista que está haciendo el PP de la mano de Vox.
Junts va titllar tot el debat com un circ organitzat pel PP europeu que havia ajudat a internacionalitzar la causa del procés.
6:41, i mentre Europa es posa de perfil sobre l'amnistia a Espanya, la dreta judicial continua fent mans i mànigues per intentar posar traves a la llei. El jutge Manuel García Castellón ara fa un pas més en la seva croada contra l'independentisme. Ho explica avui a l'Espanyol. Adverteix que aquesta amnistia no es podria aplicar als membres de Tsunami Democràtic perquè en una de les protestes post-sentència, l'any 2019, un policia espanyol va patir lesions irreversibles, Agustí.
Sí, la proposició de llei que s'ha començat a tramitar al Congrés exclou precisament els actes violents que hagin provocat una deformitat o la inutilitat d'un òrgan. Per això ara el magistrat de l'Audiència Nacional s'aferra a aquesta excepció en un nou intent de deixar Carles Puigdemont i Marta Rovira fora de l'amnistia. En una resolució firmada ahir, el jutge explica que un agent va rebre l'impacte d'una llamborda el dia 18 d'octubre en una manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona i que arran del cop va patir una greu lesió a la mà que li ha deixat seqüeles i que el va obligar a jubilar-se amb 45 anys. Això va passar el 2019, però aquest agent de policia no va entrar a la causa fins al dia 14 de novembre d'aquest any, un dia després de registrar-se a l'amnistia.
A més, en aquest escrit, García Castellón també demana a Suïssa que localitzi Marta Rovira, perquè és una de les investigades per terrorisme. És una petició prèvia a una probable reclamació de detenir-la i entregar-la a l'estat espanyol. El magistrat, doncs, que manté l'estira i arronsa amb l'independentisme, tot i l'oposició no només de les defenses, sinó també de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que ha presentat també un recurs contra la petició del magistrat d'imputar Carles Puigdemont per terrorisme. Sigui com sigui, tot i la pressió de la dreta política i judicial, el govern espanyol continua defensant l'amnistia capa i espasa. Ahir va ser el torn del nou ministre de Transport Socialista, Òscar Puente.
En una entrevista a Televisió Espanyola va reconèixer que tirar endavant la llei no era la prioritat del govern espanyol, però diu que de ben segur s'hagués acabat aprovant al llarg de la legislatura.
Cuando se me pregunta si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no, pero también añado, estoy convencido de que a lo largo de la legislatura, a lo largo del mandato, esta medida hubiera acabado imponiéndose.
Això mentre la vella guàrdia socialista continua carregant sense pèls a la llengua contra la llei, i l'exdirigent socialista Alfonso Guerra va proposar il·legalitzar els partits independentistes per evitar, deia, un altre cop d'estat.
Tenemos que trabajar en defensa de la gente que defiende la democracia y que defiende el suelo en el que estamos todos, el suelo de España. Quizás habría que introducir en la Constitución una cláusula de intangibilidad que diga no se puede plantear nada que rompa la estructura del Estado.
Guerra Obadí a El Hormiguero de Antena 3.
6:44, les autoritats del País Basc investiguen dos xats de WhatsApp amb prop d'un miler de menors en què s'hi difonia contingut porno masclista i homòfob. Una escola ha denunciat el cas a l'Etzainza després de rebre l'alerta d'una mare i de descobrir que com a mínim 200 alumnes d'entre 11 i 13 anys d'una escola de Sant Sebastià hi participaven.
Els dos grups duien per nom Poseu gent fins que ens fem famosos i Fins a arribar al milió. S'hi difonien vídeos pornogràfics violents i missatges masclistes, homòfobs i xenòfobs. El director de l'escola, que ja ha denunciat el cas a la policia, assegura que els missatges eren totalment vexatoris, insultants i sexistes. D'aquest centre de Sant Sebastià, els professors han identificat com a mínim 200 alumnes de primer i segon d'ESO que n'eren membres, tot i que cap era l'administrador del grup. Tot i això, des de l'escola demanen que els pares també denunciïn de forma individual.
I precisament el fàcil accés a la pornografia entre els menors ha disparat també els casos d'agressions sexuals a Barcelona. Des de l'inici de l'any, l'Hospital Clínic ha atès prop de 600 víctimes i calculen que la xifra arribarà a les 700 abans d'acabar-lo.
Això són unes 40 més que el 2022. D'aquestes, el 90% són dones i gairebé la meitat tenien entre 16 i 25 anys. A més, en 18 casos, les víctimes havien estat agredides per 3 o més persones alhora. El director general del Clínic, Josep Maria Campistrol, ho atribuïa, en part, a l'ús estès del telèfon mòbil entre els menors.
No pot ser que un noi o una noia de 10 o 12 anys tingui accés absolutament obert a tota la pornografia. Crec que és una bestiesa absoluta, absoluta, i ho estem veient, i ho estem veient amb la reducció d'edat de les persones que han estat agredides, ho estem veient amb aquestes agressions grupals, que ho trobo autènticament lamentable.
D'altra banda, el nombre de víctimes que també presentaven lesions físiques s'ha duplicat en el cas de les noies. Des que va començar l'any, un 37% de les dones ateses al clínic tenien lesions, gairebé el doble que l'any passat.
Passa un minut de 3:15. L'alto el foc entre Israel i Hamas finalment no començarà aquest matí, com s'havia anunciat. Aquesta nit el govern israelià ha assegurat que necessita més temps per acabar de preparar l'alliberament de presoners que va pactar amb Hamas, i diu que tot plegat no es farà com a mínim fins demà.
Concretament diuen que no es començarà l'intercanvi d'hostatges fins divendres, però diversos mitjans apunten que fins que això no passi tampoc s'aturaran els combats. Recordem que l'acord al qual van arribar Israel i Hamas la matinada passada suposarà una pausa de 4 dies a l'ofensiva que ha de servir d'una banda perquè el grup islamista alliberi una cinquantena d'hostatges dels 240 que té retinguts a Gaza, i de l'altra perquè el govern israelià deixi lliures 150 presos palestins tancats al seu territori. L'acord també parla de reforçar l'entrada de camions amb ajuda humanitària a la franja.
I encara en crònica internacional, als Països Baixos, l'extrema dreta dona la sorpresa i guanya les eleccions. Amb gairebé el 100% escrutat, la formació de Geert Wilders ha aconseguit 37 escons, 10 més que la coalició socialdemòcrata. Després de 13 anys al govern, els liberals del primer ministre en funcions, Mark Rutte, haurien quedat ara tercers.
Ara bé, Wilders queda lluny de la majoria absoluta i, per tant, no està clar que pugui governar, ja que una aliança dels altres partits podria deixar-lo sense possibilitats d'arribar a la presidència. L'extrema dreta hauria recollit el vot anti-immigració gràcies al seu discurs contra l'islamisme amb proclames com aquestes.
Realment, el Corà és més antisemita que el Mein Kampf, un altre llibre d'ideologia totalitària i violenta. Així que preferiria que es prohibís el Corà, igual que almenys els Països Baixos també han prohibit el Mein Kampf.
Unes declaracions per les quals el 2020 la justícia neerlandesa el va condemnar per insults al col·lectiu magrebí.
I Guillem Gisbert avui publica els primers dos temes del seu disc en solitari.
Així tot segueix la seva sort.
Aquest matí, a partir de les 9, parlarem amb ell aquí al Món a RAC1. Serà la primera entrevista al cantant de Manel després que al mes de setembre anunciés el seu projecte en solitari, i 8 mesos després de l'adeu de la banda. Les dues cançons que s'han publicat aquesta mitjanit mantenen l'aposta del pop elegant i eclèctic. La primera és aquesta que sentim ara, que es titula Les dues torres, i l'altra...
I ja no pensem que dins veus o patents que ens estimava.
És aquesta Waltzing Matilda, i parla de l'amor que hi ha després del mateix amor. A les 10 del matí es publicaran els dos videoclips. Gisbert va presentar per sorpresa el seu projecte en solitari el 12 de setembre, anunciant un concert a la Sala Apolo de Barcelona que va exaurir entrades en qüestió d'hores. També ha esgotat entrades als dos passis que farà els festivals Estrenes de Girona, i formarà part dels cartells de l'Ambassat, de Sabadell, el Primavera Sound o també el Festival Vida. I ara els esports.
Roma Kuruma, concessionari oficial Suzuki, us ofereix aquest espai.
Pedrol, el Barça ja ha decidit que farà aquest mercat d'hivern. Inscriurà Vitor Roque i no li buscarà cap substitut a Gavi, lesionat per tota la temporada. Justament és la baixa del migcampista el cobre l'escletxa que el club necessitava per poder incorporar així el davanter brasiler.
Sí, és veritat que això impedeix que el Barça reforci ara al mig del camp, però el director esportiu Deco no li preocupa en absolut, perquè diu que no hi ha ningú al mercat que pugui substituir Gavi. Són declaracions a l'agència EFE.
Discutir sobre la substituir a Gavi, primero es un error. Yo creo que es un equívoco decir, no, vamos a encontrar un jugador para subir a Gavi. Es una tontería decir esto, no lo encontraremos.
Més coses, vinculat encara al Barça, però l'arbitratge torna a tancar files pel cas Enríquez Negreira. Aquesta vegada ho ha fet el primer àrbitre en actiu que es mulla sobre la qüestió. És el canari Alejandro Hernández Hernández, que ha assegurat a la COPE que el contacte amb Negreira era mínim i que només tenia una funció informativa.
Negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional, tanto a la segunda división como a la primera división, a final de temporada, para decir si estabas descendido o ascendido. Ese era el contacto real que tenías tú, y a partir de ahí coincidías con él cuatro veces al año.
Nunca nadie jamás te dijo que había que tomar determinadas decisiones para favorecer al Barcelona, jamás.
Jamás.
A Hernández Hernández també li han preguntat si el gol legal que li va anul·lar a Luis Suárez al camp del Betis el 2017 és un dels errors més greus de la seva carrera, i el canari ha aprofitat la pífia per reafirmar que no tenien cap instrucció de favorir el Barça.
Evidentemente es un error que, una vez visto en televisión, es un error clamoroso, y era en la época de Negreira. Y en una misma acción, en ese centro al área, hay un posible penalti a Neymar. Es decir, habían dos posibilidades de tomar una decisión a favor del FC Barcelona. Un gol y un posible penalti. En plena época Negreira. Y no se pitó ninguna de las dos. Si estábamos tan predispuestos, ¿qué pasó ahí?
D'altra banda, el comitè tècnic d'àrbitres ha denunciat, atenció, un assetjament psicològic per part dels futbolistes. Ahir se'n va queixar públicament el seu president, Luis Medina Cantalejo.
Los jugadores saben ya que a principio de temporada, y también lo dijimos a vosotros, el tema de las protestas iba a ser tolerancia cero. Aún así, seguimos viendo moving a los árbitros. Ha aumentado las amonestaciones a jugadores, ha bajado en entrenadores.
El president dels àrbitres també va lamentar la coacció als àrbitres, precisament per part de Real Madrid Televisión.
Alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí, que el Barça femení continua el líder del seu grup a la Champions. Ahir va guanyar 1-3 al camp de l'Eintracht de Frankfurt, tot i marxar al descans per sota en el marcador, que el Badalona Futur ha guanyat la Copa Federació, i que en bàsquet la penya va perdre de 4 contra el Hapoel de Tel Aviv a l'Eurocup, mentre que a l'Eurocup femenina el Cadí la Seu va guanyar de 4 al Carolo francès i s'afegeix a l'Uni Girona com a equips classificats pels setzens de final. Ahir l'Uni, per cert, també va guanyar i passarà com a primer de grup.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
8 minuts i les 7 del matí, fem una pausa i de seguida tornem.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquest Black Friday a Movistar, el nostre equip de campions no para ni un minut, perquè continuen ajudant a tothom a trobar cadascú el seu smartphone.
¡Lo vamos a patar!
I tant, perquè ara amb Mi Movistar tens un Samsung Galaxy Z Flip 5 des de 5 euros al mes. I estalvia fins a 968 euros. Et mereixes un Black Friday millor. Informa't en el 1004 a les botigues o a Movistar.es.
Aquesta setmana continua la Black Week de Lena Flelu. Una altra setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Dimecres i dijous, 70%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week de Lena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
Des que la meva mare viu a Domus Vi Bonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vi Bonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
La tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció única de 8 xocolates, xocolata a la pedra de Gramont ratllada i una ampolla de corpinat Llopart Imperial Panoràmic Brut per només 39 euros. Pots aconseguir-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Ei, hola. Sí, efectivament. Aquesta és una altra falca del Black Friday. Quantes n'has sentit avui? Si és que quan alguna cosa es posa de moda... Però bé, si el Black Friday fa que tinguis fins a un 80% de descompte en articles seleccionats a Montse Interiors, doncs ja ens agrada una mica més el Black Friday, no? Black Friday de Montse Interiors fins al 27 de novembre amb descomptes de fins al 80% a les nostres botigues i a montseinteriors.com.
Només fins diumenge en el Black Friday total del Corte Inglés, fins a un 40% de descompte en esports, llar, accessoris, entreteniment, bellesa i bricor. Bambes, electrodomèstics, bosses, jocs, fragàncies, eines i molt, molt més. Només en el Black Friday total del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
20.843 2, 0, 8, 4, 3
Sèrie
34, 0, 3, 4
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
4 minuts i les 7. Aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, la cantant d'orquestra.
Quan es va presentar el càsting per ser la nova cantant de l'Orquestra Alegria, no sabia què significava anar de gira ni allò que ella anomenava pujar damunt d'un escenari. En rebre la bona notícia, va saltar, va cridar, va enviar missatges als seus amics i a la seva família. Ja tenia curro, ho va escriure així, durant tot l'estiu. I l'hauríeu d'haver vist quina il·lusió els primers assajos, com cantava i com li brillaven els ulls. L'hauríeu d'haver vist els primers viatges amb la furgoneta, les proves de vestuari, potser ensenyo massa cuixa, mai és massa, potser vaig massa escotada, mai és massa. I les hores a la carretera i els entrepans freds de tonyina per dinar a les 6 de la tarda o per sopar a les 2 de la matinada. L'hauríeu d'haver vist fent les proves de so a correcuita perquè és agost i arriba un aiguat. I sobretot la mirada vella i lasciva d'aquells bons jubilats quan ha de cantar i entretenir-los. Qui tingués 20 anys, pensa un, mentre ella pensa i calcula quina hora arribarà a casa, es podrà fotre el pijama i ja de dia descansar unes quantes hores perquè les il·lusions no paguen factures.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
En México, 10 mujeres son asesinadas al día y el 97% de los asesinatos quedan impunes. Así termina el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo. Pero todo lo que cuenta antes es igual de aterrador. A la hija de Marisela Escobedo, Ruby, 16 años, la mató su pareja, que después quedó absuelto en el juicio a pesar de haber confesado. Ella inició entonces una lucha para tener justicia. Apuntó no solo al novio, sino al sistema, a la policía corrupta, a los jueces. Se convirtió en el símbolo del feminicidio en su país y la acabaron matando también. El documental es desgarrador, sobrio para la crueldad de lo que cuenta y a pesar de todo es imposible dejar de mirar y por eso es importante, por lo que denuncia. Las tres muertes de Marisela Escobedo es impresionante y lo puedes encontrar en Netflix.
I ara anem amb el diàleg.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia. La Teresa Conillera va fer un ús d'una expressió popular adaptada a l'hivern.
Però no diuen que és inconstitucional el que hi ha en aquest moment. Clar, des de que tu veus una pancarta que dius la Constitució destruye la nació, pues dius, venga tu, embolica que fa fred, no?
Com ha dit vostè?
Embolica que fa fred, no?
No és correcte.
I escoltem un parell d'enganxades al matí a Codina de RAC 105.
L'estrena de l'equip de Jonathan Giraldez. Com us celebraràs aquest cap de setmana?
És un locutor professional.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetelem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
RAC 1.
a Romauto del 20 al 25 de novembre i aconseguiràs per la compra del teu Nissan 1.000 euros de descompte dels 10 dies Nissan, més 500 euros addicionals pels Black Days de Romauto. A Romauto només aquesta setmana 1.500 euros per la compra del teu Nissan Juke, Qashqai i X-Trail. Romauto és la teva concessió Nissan, líder a Barcelona, Mataró, Molins de Rei i Blanes. RomautoNissan.com.